Radio Benicarló, la de casa.
Els treballs de construcció de la variant de la Nacional 340 han tret a la llum un jaciment arqueològic a la partida de Mas de Fabra. El jaciment està datat al segle VII abans de Crist i, segons els directors de la campanya arqueològica, Miguel Vicente i Ramiro Pérez, es tracta d'una troballa excepcional, no tant per la infraestructura o els materials descoberts, sinó pel fet d'estar ubicat en una zona plana, al contrari que la majoria d'assentaments dels voltants que estan en alt. De fet, segons els arqueòlegs, es tractaria de l'únic jaciment d'aquestes característiques localitzat en tota la costa que va des de Tarragona fins a Castelló. En aquest cas, el jaciment és especialment valuós per la informació que ens aporta, perquè representaria la interactuació entre indigents de la península ibèrica amb els primers fenicis que van arribar via marítima per introduir els seus productes elaborats a canvi de matèries primeres. Ens ho explica l'arqueòleg Ramiro Pérez.
Vull agrair a l'Ajuntament de Benicarló l'interès que ha mostrat des del primer moment en què van ser coneixedors de la presència d'aquest jaciment arqueològic inèdit fins ara al seu terme municipal, doncs, bueno, aquest interès per conèixer les troballes que hi havia i per conèixer també els passos que havien que seguir per a protegir el jaciment i, bueno, doncs, veure què és el que se podia fer amb ell. Ara el que anem a fer és una petita presentació d'uns primers resultats i de quin tipus de jaciment tenim al Mas de Fabra, que és com se denomina aquest nou jaciment, però sempre tenint en compte que els treballs arqueològics de camp van acabar a finals del mes d'agost i per tant encara no està fet ni l'informe preliminar dels mateixos. N'hi ha que dir que el jaciment se localitza fruit del seguiment arqueològic que s'està fent a les obres de la variant de la Nacional 340 des de Vinaròs a Peníscola. Com aquest tipus d'obres d'infraestructura comporta una sèrie de mesures correctores o preventives per a evitar que se perjudiqui el patrimoni cultural mentre se fan les obres, de manera que així baix tenim el lloc on està situat el jaciment, este bancal d'oliveres d'ací, abans de començar els treballs de cajeo, que se sol dir, de la traça de la carretera. La foto gran de darrere es mostra com aquestes màquines giratòries van executant els treballs d'excavació, i n'hi ha que dir que mentre les màquines van estar treballant a la part central per on transcorreix la carretera, no van ser localitzats ningun tipus de restes. Això va portar un seguiment, no ho sabien, evidentment que hi havia un jaciment allí, però com a tota la carretera se va fer un seguiment, no van ser localitzades restes, mentre que quan ja s'estava perfilant el talús, és a dir, el lateral de la carretera, quan van perfilar el talús sí que se van detectar estos quatre punts on al llarg del talús apareixien nivells arqueològics. Una volta se documenta la presència de restes arqueològiques, se comunica a la Direcció Territorial de Cultura i entre la Direcció Territorial de Cultura i la Direcció d'Obra comencen a prendre decisions sobre el que hi ha que fer amb aquestes restes. En aquest cas, era inevitable l'excavació d'aquestes restes, almenys en la part que afectaven a la pròpia obra, per a poder valorar l'entitat del jaciment i veure com s'actuava a continuació. I això bàsicament és el que han fet. A partir d'ahir se decidís excavar les restes arqueològiques localitzades dins de la traça de la carretera i se fa una excavació arqueològica d'urgència, seguint la metodologia habitual en aquest tipus de treballs, una excavació completament manual de tots els nivells arqueològics i la seva documentació per mig de fotografies, dibuixos i la georreferenciació a partir d'una estació total de topografia, el que més permet saber la X, la Y i la Z de totes les restes trobades al jaciment. Ara estaríem en la segona fase, que és la d'estudi. Per a contextualitzar molt ràpidament i molt per damunt, segurament massa, el moment cronològic o cronocultural del jaciment. Ens trobem en els moments protohistòrics, a la façana mediterrània de la península ibèrica, un moment realment històric molt apassionant, perquè és un moment en el que arribaran a la península ibèrica els primers colons grecs, els primers colons fenicis, per els passos dels Pirineus entraran el que se denominen els camps d'Urnes, aquests pobles celtes. Totes aquestes influències actuaran sobre el poblament indígena de la península ibèrica i d'alguna manera o una altra acabaran, això passa al segle VIII, al segle VI pràcticament ja comença la cultura ibèrica a gestar-se, a formar-se. Per tant, estem en un moment de canvi de la nostra història molt interessant. Els fenicis, ahí tenim un barco, això no és una reconstrucció hipotètica, això és una reconstrucció real d'un barco fenici. Se n'han trobat sencers a Cartagena, al Museu Nacional d'Arqueologia Marítima, n'hi ha dos. Per tant, aquesta gent venia de Líbia. Els fenicis venen de lo que és l'actual Líbia. Pues bueno, en una navegació de cabotatge aconseguir creuar tot el Mediterrani i arribar fins a lo que es denominen, els grecs denominen les columnes d'Hèrcules, l'estret de Gibraltar i creuar-lo, inclús arribar al sud de Portugal. Per tant, eren uns grans comerciants i així mos introduïssen la ceràmica torn, fins a aquest moment sols s'havien fet ceràmica mà, el cultiu de la vid, és a dir, el famós vi que tenim a la península Ibèrica, és gràcies als fenicis, la metal·lúrgia del ferro, i bueno, es venien així en una idea comercial, no és una colonització militar, sinó que és una colonització econòmica, no mercantil. Ells busquen matèries primeres i a canvi ells introduixen productes elaborats. Pues bueno, el nostre jaciment, el jaciment del Mas de Fabra, que tenim així a Benicarló, el que ens parla és d'aquest procés, de com segurament estan interactuant aquests pobles colonitzadors en els indígenes. A partir d'ahí s'estaran les primeres acumulacions de material, vull dir, el que serien les primeres jefatures, etcètera, moltes coses. Però realment l'important del Mas de Fabra és de que ens parli d'un model de colonització dels fenicis en aquest territori que bàsicament no coneixem, perquè aquests assentaments en pla, a ben segur, funcionen d'una manera molt diferent a aquests assentaments del Calatura. Si tenim un principi d'una possible d'un lloc d'interacció en molt entre cometes, una factoria fenícia o alguna cosa així, realment estem parlant d'un jaciment molt excepcional. I així, bueno, el que tenim era això, no? Un fragment de, segurament de Pitoi en un samogran, que són estos assos del Mas de Fabra, i ceràmiques fetes anar per així, i això és pues, bueno, un Pitoi sencer, que són estos recipients que utilitzen els fenicis per a transportar les seves mercaderies. Per tant, aquesta possibilitat està ahí i és realment un jaciment que val la pena, per supost, conservar i investigar.
La tasca de l'arqueòleg és, en certa manera, aconseguir que siguin viables les dues coses. Això sí, cada jaciment és un cas diferent i n'hi ha que abordar-lo, i sempre n'hi ha que tindre en compte que l'activitat arqueològica està sempre tutelada per l'administració, per la Direcció General de Patrimoni. El primer que fas quan documentes restes és comunicar-ho, i a partir d'ahí se'n fica el mecanisme en marxa. Conselleria de Cultura per una banda, Direcció d'Obra i el tècnic encarregat, i a partir d'ahí a treballar i a veure què se pot fer. I cada cas és únic, n'hi ha que dir-ho així, cada cas és únic. En aquest cas la cosa ha anat molt bé, penso jo, perquè s'ha fet tot. S'ha fet viable l'obra, s'ha fet l'excavació com toque, el patrimoni s'ha preservat i damunt pues, hem tingut l'oportunitat de començar a conèixer un jaciment que el tema del pla, a banda de que és quasi un milagre que s'hagi conservat, també és molt important perquè si nosaltres d'esta cronologia coneixem jaciments de l'alt, als jaciments de l'alt vivia una gent. Vivien dins de recintes emmurallats. O sigui, vivia una gent. A baix del pla vivia una altra gent. No eren els mateixos, però segurament en uns condicionals diferents.
Convivien.
Sí, sí, convivien segur. Però segurament podem parlar de que en alt estaven vivint, entre cometes, segurament unes èlits socials, i segurament fora d'ahir estaven vivint la gent, doncs els camperols, els que treballaven pals de dalt, etc, etc. Per tant, aquest jaciment ens porta a portar una visió d'aquesta gent que estarà desconeixent, que no viu en aquests jaciments fortificats. Entonces és molt important per això, per aquesta nova visió que ens dona d'aquest període.
El regidor de Cultura, Josep Barberà, ha manifestat la voluntat de l'Ajuntament de posar en valor el nou jaciment i deia: esperarem el resultat de les cates arqueològiques i dels estudis previs, però la nostra intenció és habilitar la zona per a les visites. Hem d'aprofitar el fet que aquest és un jaciment únic que ens diferencia de la resta de jaciments de la zona, i ho hem d'explicar. De moment, no s'han donat a conèixer les dades exactes de la ubicació del jaciment per evitar possibles espolis o visites curioses. El regidor de Cultura ha confirmat que una vegada finalitzats els estudis necessaris, la zona es podrà visitar sense problemes.
Bé, les obres grans, les obres de carreteres tenen un seguiment arqueològic, per si ocorren aquestes coses, no? Pues ells són els responsables. Des del punt de vista nostre, des del punt de vista de l'Ajuntament, no podem dir gran cosa. Desconeixem encara la magnitud, diguem, de l'assentament. El que sí que puc dir és que ja hem parlat amb l'ama del terreny, on està situat hipotèticament el jaciment, a Maria Àngels Broc Cerdà, que ens ha donat permís per a començar a fer les cates dins de la seva finca, per veure, com dic, la magnitud d'esta troballa. Abans comentàvem que és una troballa interessant i única, única, permeteu-me que ho diga ja que estem a Benicarló, única en la nostra zona, no? Única, com comentàveu, des del sud del Principat fins a tota aquesta part del nord del País Valencià, ja que és un exemplar i que dona la casualitat que pareix que coincideix bastant amb una finca que no ha sigut transformada. Si anem allí veiem que tots són tarongers, com tots coneixem l'orografia de Benicarló, tots són tarongers, i queda una finca que no ha sigut transformada, que no té estos cítrics, i per tant pareix que al no haver estat transformada aquestes restes continuen ahí, i és on està, diguem, la meravellosa casualitat que ens hem trobat. Com vos dic, ens han donat permís per a fer aquestes cates. Ara es tractarà de veure si és suficientment important, suficientment interessant. Anem a suposar que sí, anem a esperar que sí, que ho siga, i la nostra intenció és posar-lo en valor. Tan pront haguem pogut saber com és, començar les excavacions, posar-lo en valor, igual que tenim el Puig de la Nau, doncs ja que tenim un altre jaciment que probablement ens diferencie de la resta de jaciments de bastants quilòmetres a la redona, doncs tractar de que els més joves també coneguen la realitat de Benicarló. Ara que s'apropa el 9 d'octubre, moltes vegades pensem que la història comença ahir, no? La història nostra, no? Benicarló, el proto-Benicarló, per dir-ho així, és molt més antic, com podem veure, i els assentaments arriben, doncs, com comentàvem, fins al segle VII abans de Crist, o fins i tot una mica abans, que no han deixat este tipus de restes. Insistixo, intenció de posar-lo en valor, de senyalitzar-lo com toca i d'emprar-lo per a fer quelcom didàctic i quelcom que la gent pugui gaudir. L'únic que m'agradaria afegir ja per acabar és demanar, ja heu vist que no han volgut dir exactament el lloc on es troba el jaciment per evitar possibles espoliacions, o sí. Més que espoliacions, perquè tampoc estem parlant probablement de res que se destruïsca alguna part que sigui interessant després d'excavar i tal. Per tant, paciència a tot el món, als curiosos sobretot, o això, i començaran les cates, i quan el tinguem ben delimitat, ben estudiat i tal, pues, com vos dic, l'Ajuntament tractarà de que això siga visitable i que siga emprable per tothom. Però només demana això, una miqueta de paciència, i que els curiosos no desfacen la faena que poguessin fer.
Ràdio Benicarló, la de casa.